segundos, ¿qué pasó en esos 5 segundos que precipitaron la caída del sistema?
La ciudadanía... En directe, Pedro Sánchez, després de la reunió del Consell de Ministres.
El gobierno de España va a llegar hasta el fondo en este asunto. Y que se van a hacer las reformas y se van a tomar las medidas necesarias para que esto no vuelva a suceder y, evidentemente, vamos a exigir las responsabilidades pertinentes a todos los operadores privados. Insisto, vamos a exigir todas las responsabilidades pertinentes a los operadores privados. Para ello, el Gobierno de España, en su Consejo de Seguridad Nacional, ha creado una comisión de investigación liderada por el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, que contará con la aportación de otros organismos en materia de ciberseguridad, pero también en relación con la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia. Y además, el Consejo de Seguridad Nacional ha acordado solicitar al Grupo Europeo de Coordinación de Electricidad, que depende de la Comisión Europea, y a los reguladores independientes que elaboren un informe independiente desde Bruselas para tener una fotografía, si me permiten la expresión coloquial, mucho más certera y verosímil de lo que ha sucedido en estas horas críticas que hemos sufrido en el día de ayer y en el día de hoy. Y al mismo tiempo, como saben, en materia de ciberseguridad, el INCIBE, el Centro Criptológico Nacional, están ya examinando los riesgos derivados de esta emergencia eléctrica y se están examinando ya los registros informáticos de red eléctrica y también de los operadores privados para no descartar ninguna hipótesis. Digo esto porque Red Eléctrica ha hecho saber que descarta en la red de transportes cualquier ciberataque. Valoramos positivamente este aspecto, pero en todo caso la responsabilidad del Gobierno de España es hacer un análisis independiente de qué es lo que ha sucedido y, por tanto, también utilizar todos los mecanismos, los resortes que tiene la Administración General del Estado, el INCIBE, el Centro Criptológico Nacional, y una vez examinados esos registros de red eléctrica y de todos los operadores privados, pues no descartar ninguna hipótesis hasta que tengamos los resultados de estos análisis, que, por supuesto, ya les adelanto, serán públicos. Se presentarán a los medios de comunicación y, por tanto, a la opinión pública y también a las Cortes Generales con absoluta transparencia, como siempre ha hecho este Gobierno. De hecho, si quisiera también trasladar a la ciudadanía que, por supuesto, en mi comparecencia del próximo 7 de mayo, donde íbamos a hablar de seguridad y de defensa, por supuesto, también será objeto de mi comparecencia esta crisis de electricidad que se ha sufrido en el día de ayer. Pero sobre todo, y esto es lo más importante que quisiera trasladar a los ciudadanos, es que los resultados de todas estas pesquisas se van a utilizar para reforzar nuestro sistema eléctrico. Porque es evidente que lo que ocurrió ayer no puede volver a pasar. Y no puede volver a pasar jamás. Por tanto, insisto, somos plenamente conscientes de que la ciudadanía y los medios de comunicación tienen preguntas. Nosotros también tenemos esas preguntas. Somos los primeros interesados en responder a esas preguntas. Las vamos a responder a todas y, evidentemente, exigiremos las responsabilidades a los operadores privados si es que así se tienen que dirimir esas responsabilidades. Y, en segundo lugar, por supuesto, lo que haremos será poner en marcha todas las medidas, como he dicho antes, para que esto no vuelva a suceder. De momento, mi recomendación, la recomendación del Gobierno de España, como hemos hecho en el día de ayer, es que la prisa no debe llevarnos a la desinformación ni al error. El sistema eléctrico es algo de una enorme complejidad. Para que se hagan una idea los ciudadanos y también los medios de comunicación, estamos analizando e investigando esos cinco segundos. Los datos que se tienen que analizar son ingentes y a menudo están descentralizados por la propia naturaleza de nuestro sistema eléctrico. Por lo tanto, se necesita tiempo para poder tener un análisis y un diagnóstico claro y certero y, por tanto, no volver a sufrir este tipo de vulnerabilidades. La población conocerá todos los avances en tiempo real, los medios de comunicación también lo conocerán en tiempo real y, por supuesto, los grupos parlamentarios, las comunidades autónomas contarán con la información debida conforme vaya adquiriéndose y tomando conciencia efectivamente, de cuáles són les concrecions d'esta crisi i les causes o la causa que originó esta crisi d'electricitat. De momento, como he dicho antes, mi recomendación es esa, que no demos pábulo al ruido, a los muchos bulos que están circulando, a la desinformación de la cual también están siendo víctimas la ciudadanía. No existen pruebas concluyentes, este es uno de los bulos que estamos viendo en las últimas horas, en los últimos minutos, para decir que el evento de ayer fue provocado por un ataque terrorista o por un experimento, y por tanto pido a la ciudadanía, como hice ayer, el que se informe por los mecanismos oficiales y por los medios de comunicación de contrastada profesionalidad. Lo cierto es que nuestro sistema eléctrico ha operado en numerosas ocasiones, como el día de ayer, con absoluta normalidad. No hubo un problema de exceso de renovables, como tampoco hubo un problema de falta de cobertura, de demanda insatisfecha. De hecho, cuando se produjo el apagón, la demanda era de 25.180 megavatios. Para decirlo en términos coloquiales, a la ciudadanía y a los medios de comunicación que no son expertos en esta materia, estamos hablando de una demanda de electricidad relativamente baja y bastante normal a lo largo de los días previos a esta crisis. Y, por tanto, la disponibilidad de sistemas de generación era evidentemente amplia. Quienes están vinculando este incidente a la falta de nucleares, francamente, o mienten o demuestran su ignorancia. La recuperación del suministro se ha logrado gracias a las interconexiones con Francia y con Marruecos y a los ciclos combinados de gas y a las centrales hidroeléctricas. Repito, la recuperación del suministro se ha logrado gracias a las interconexiones con Francia y con Marruecos y también a los ciclos combinados de gas y a las centrales hidroeléctricas. Es más, los ciudadanos deben saber que durante esta crisis las centrales nucleares, lejos de ser una solución, han sido un problema, porque estaban apagadas y ha sido necesario desviar a ellas grandes cantidades de energía para mantener sus núcleos estables. En este momento hay dos centrales nucleares activadas y lo están no porque se necesiten, sino porque su activación ya estaba planeada. Lo que sí que es evidente, como decía en el día de ayer, es que el sistema eléctrico español falló a las 12 y 33. Ayer dije 12 y 31, tenemos datos mucho más concretos, eran las 12 y 33 de la mañana. Y que ese fallo nos obliga a investigar qué ha pasado en esos 5 segundos y, por tanto, a adoptar medidas y a realizar mejoras. Esa es la responsabilidad del Gobierno de España y es lo que vamos a hacer. Pero también es evidente, y es lo que quisiera compartir con los ciudadanos, que en las últimas 24 horas nuestro sistema ha mostrado una gran capacidad de recuperación y mostró ser uno de los más avanzados del mundo, algo que se está reconociendo por parte de expertos y también de organismos internacionales. Pero sobre todo, lo que España ha demostrado en estas últimas 24 horas, además de esta rapidez en la reposición, en la recuperación de la normalidad de nuestro sistema eléctrico, insisto, ahora mismo nuestro objetivo es consolidar esa normalidad, es lo crítico para las próximas horas, lo que ha demostrado también España al mundo entero y a sí misma en estas últimas 24 horas de crisis es que tiene una población admirable, si me permiten que lo diga en estos términos. Ayer nuestro país volvió a enfrentarse a una situación crítica y la respuesta de la ciudadanía, como ha ocurrido en otras muchas crisis que hemos tenido nosotros la capacidad de decisión al frente del Gobierno, como ha sido la Filomena, como ha sido el volcán de La Palma, como ha sido la crisis energética provocada por la invasión de Ucrania por parte de Putin, o también, lógicamente, la pandemia, ha sido una población que ha estado a la altura de lo que verdaderamente es nuestro país, uno de los países más desarrollados, solidarios y responsables del mundo. Yo quisiera reconocer y agradecer, por supuesto, ese comportamiento cívico de la ciudadanía en estas horas tan difíciles, tan complejas que hemos vivido. También agradecer, como hemos hecho siempre, la labor desempeñada por los medios de comunicación, por nuestros servidores públicos, de todas las administraciones del Estado, desde los pequeños municipios hasta la Administración General del Estado, en un día tan complicado como el de ayer, porque cumplieron con creces con su deber. Y para ello contaron, lógicamente, como he dicho antes, con la complicidad y con la actitud cívica de una gran sociedad que volvió a demostrar madurez, responsabilidad y civismo y solidaridad en todos los ámbitos. En fin, España superó ayer una durísima prueba y volvió a proyectar al mundo una imagen de un país que sabe afrontar desde la eficacia, pero también desde la solidaridad, cualquier tipo de adversidad. Finalizo diciendo a los ciudadanos que, evidentemente, la crisis no ha terminado, que nuestro objetivo es, por un lado, continuar con las pesquisas para saber cuáles son las causas, el origen de esta crisis de electricidad y, en segundo lugar, consolidar estas mejoras y esta normalidad a la que ya estamos caminando con paso firme en las horas de esta madrugada y a lo largo de la mañana de hoy. En todo caso, si quisiera concluir diciendo eso, hoy se reunirá de nuevo el Consejo de Seguridad Nacional a las 2 de la tarde, a partir de las 7 de la tarde también, y en función de cuáles sean los desarrollos de esta crisis, pues iremos tomando las medidas que consideremos oportunas para hacer frente a cualquier tipo de eventualidad. Por tanto, tranquilidad, seguridad, confianza en que vamos recuperando esa normalidad plenamente y, por supuesto, a los ciudadanos y ciudadanas darles la absoluta garantía de que vamos a llegar hasta el final, de que se van a exigir esas responsabilidades a los operadores privados si es que existieran y que, por supuesto, vamos a poner en marcha todas las medidas necesarias para que esta situación no se vuelva a producir. Y con esto, director, pues quedaría a disposición de los medios de comunicación para responder a sus preguntas.
Doncs comença el torn de preguntes dels periodistes. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, en compareixença després d'aquesta reunió del Consell de Ministres que ell mateix ha presidit.
Gracias, buenas tardes, presidente. Dirigentes del Partido Popular, entre ellos el señor Feijóo, han criticado lo que consideran una falta de información por parte del gobierno tras el apagón. Parece que usted intentó ponerse en contacto con él ayer, pero no fue posible. No sé si piensa volver a intentarlo, aunque sea a toro pasado y más allá de su comparecencia que ha anunciado en el Congreso, y en cualquier caso, ¿qué opinión le merecen estas críticas? Y por otro lado, ha dicho que se tomarán todas las medidas necesarias para que esto no vuelva a suceder. ¿Piensa ya en alguna medida concreta para que esto no se repita? Gracias.
Bueno, muchísimas gracias, Josemi, por sus preguntas. En relación con la interlocución que hemos tenido con los distintos actores políticos, ayer tuvimos la ocasión de poder hablar y conversar con todos los gobiernos autonómicos. Algunos de ellos solicitaron el paso a nivel 3 de emergencia nacional, otros lo solicitaron inicialmente y posteriormente dijeron que rechazaban esa posibilidad. Otras comunidades autónomas dijeron que efectivamente continuaban en el nivel 2, como saben ustedes, por la asimetría en cuanto a la evolución de la reposición de esa capacidad de generación. Con los grupos parlamentarios tuvimos ocasión de hablar. Efectivamente, con el Partido Popular tuvimos una dificultad, en este caso con el jefe de la oposición, porque había dificultades en la comunicación precisamente con el lugar donde él se estaba reuniendo, donde estaba, pero efectivamente tendré ocasión de poder hablar a lo largo del día de hoy, como he hablado con la presidenta de la Comisión Europea, como he hablado también, lógicamente, con el secretario general de la OTAN, como he hablado hasta incluso con el propio presidente de Ucrania, con Zelensky, en el día de ayer, que pues ofreció su experiencia y también, lógicamente, su conocimiento ante la eventualidad de que lo que se hubiera sufrido en España fuera un ciberataque. Evidentemente, lo que sí que le pedí, como a todos el resto de actores políticos e institucionales, la máxima prudencia, porque sería imprudente afirmar una cosa y la contraria. Creo que lo importante es que hagamos ese análisis independiente por parte de la comisión de investigación que va a liderar la vicepresidenta tercera y responsable del Ministerio de Transición Ecológica, y a partir de ahí esa información se la daremos a todos los ciudadanos y a las Cortes Generales. Máxima interlocución con todos los grupos políticos, con todos los gobiernos autonómicos, e insisto, quiero agradecer, por supuesto, la lealtad y la cooperación que hemos tenido en momentos críticos, que lógicamente han afectado a los ciudadanos que son gobernados también por estas comunidades autónomas. Sobre qué vamos a hacer para que se repita, para que no se repita. Yo creo que lo que es muy importante para los ciudadanos es que sean conscientes, porque evidentemente es un sistema muy técnico, el sistema eléctrico, de la enorme complejidad y de la enorme y la ingente cantidad de datos descentralizados que ahora mismo tenemos, tienen también los operadores privados, pero también nuestros servicios de la Administración General del Estado, que analizar. Y, por tanto, necesitamos tiempo. Yo entiendo que las prisas, tanto de los medios de comunicación como también de la ciudadanía, por saber exactamente qué es lo que ha ocurrido, son legítimas. Nosotros somos los primeros también interesados en saber exactamente qué es lo que ha sucedido, pero las prisas pueden también ser, pues, una, digamos, una mala compañía, en el sentido de que lo importante es tener un diagnóstico certero para, a partir de ahí, tomar las decisiones que debamos tomar para que esto no vuelva a pasar. Ese es el compromiso del Gobierno de España y, por tanto, en eso estamos empeñados. Sí quiero decirle a la ciudadanía que nosotros hemos empezado a investigar desde el inicio de esta crisis, en el día de ayer, con todo la Administración General del Estado y todos los resortes, desde el ámbito de la ciberseguridad al ámbito también que desempeña la Secretaría de Estado de Energía, dependiente del Ministerio de Transición Ecológica. E insisto, hemos solicitado también que la Comisión Europea y el regulador europeo, porque es un sistema eléctrico europeo, haga también su informe, su evaluación sobre lo acontecido, sobre lo sucedido, al igual que el Consejo de Seguridad Nacional ha creado esta comisión de análisis técnico, una comisión de investigación independiente de los operadores privados, para tener nuestro propio análisis de lo que ha sucedido. Respetamos, lógicamente, que los operadores privados emitan sus informaciones, trasladen y descarten determinadas hipótesis, pero queremos nosotros hacer ese análisis por parte del Ejecutivo, porque creo que es importante también que lo hagamos. Y a partir de ahí, no le quepa duda de que vamos a tomar medidas para que esto no vuelva a suceder. Pero primero tenemos que conocer, efectivamente, qué es lo que ha pasado. Y lo tenemos que saber de manera certera, y eso exigirá, pues, el tiempo que sea necesario.
Hola, buenas tardes, presidente. Acaba de salir una última hora. La Audiencia Nacional investiga si el apagón fue un sabotaje informático en infraestructuras críticas. Usted acaba de decir que no existen datos para vincular esa incidencia con un ataque terrorista. No sé si tiene más información sobre esto, sobre los datos, sobre el origen, y si nos lo puede aclarar. Por otro lado, hasta ahora parecía impensable que esto ocurriera en España. Lo dijo usted mismo, lo dijo también Red Eléctrica. ¿Creen que con los datos que tienen ahora esto podría volver a repetirse? E incidiendo un poco en la pregunta de mi compañero Josemi, si nos puede concretar qué cambios considera usted, presidente, que son necesarios en el sistema eléctrico español. Y luego, sobre las críticas de los grupos políticos, especialmente del Partido Popular, dice que falló tanto la forma como el fondo en la gestión, considera que no se actuó correctamente, que faltó información. ¿Qué responde usted a esas críticas? Gracias.
Gracias, Lucía, por sus preguntas. Respecto a la primera, yo creo que entra dentro de el orden lógico de las cosas en un Estado democrático como el nuestro. La Audiencia Nacional, pues, inicia su investigación para saber exactamente si ha habido algún tipo de ataque. Lo que yo he dicho en mi comparecencia, y quiero además ser preciso, es que no tenemos información concluyente de que haya sido un ataque terrorista el que haya provocado esta crisis de electricidad. Y, por tanto, quiero de nuevo hacer un llamamiento a la ciudadanía para que se informe por canales oficiales, garantizando a la ciudadanía que, evidentemente, en cuanto nosotros tengamos información, la vamos a trasladar como siempre hemos hecho. Absoluta transparencia e, insisto, también mi comparecencia ante las Cortes Generales y, por supuesto, estoy compareciendo y posteriormente comparecerán, pues, otros miembros del Consejo de Seguridad Nacional para dar debida cuenta de las decisiones que tomemos en respuesta a esta crisis. Pero, insisto, lo primero es saber exactamente qué es lo que ha sucedido. Y la decisión está tomada. Hemos creado ya esa comisión de análisis técnico, donde va a estar la CNMC, que es el organismo regulador. Hemos solicitado formalmente a la Comisión Europea y al organismo regulador y al grupo de trabajo que nos aporten también su informe para saber exactamente qué valoración hacen, qué análisis y diagnóstico hacen de esta crisis, de otras cosas porque el sistema eléctrico es un sistema europeo. Es verdad que nosotros nos hemos quejado siempre de que tenemos unas interconexiones eléctricas que son del 3% con el continente, pero somos un mercado único eléctrico europeo y, por tanto, necesitamos también tener ese ángulo europeo para saber exactamente qué es lo que ha sucedido. Y sería, por tanto, imprudente descartar cualquier hipótesis. Y, al mismo tiempo, es imprudente simplemente señalar una u otra hipótesis. Lo importante es tener un conocimiento exacto de qué sucedió en esos 5 segundos y a partir de ahí tomar las decisiones que sean necesarias. Sobre los cambios, ya les digo que vamos a hacer cambios, pero evidentemente tenemos que saber exactamente qué ha sucedido para que esos cambios sean lo más eficaces y efectivos posibles para la seguridad en el suministro de nuestro país. Y finalmente, bueno, tendremos ocasión de hablar, lógicamente, con la oposición, de contrastar opiniones sobre lo sucedido durante estas horas. Yo insisto, este es un gobierno que ha tenido, durante estos 7 años, que gestionar muchas crisis. Creo, honestamente, que los resultados están ahí en relación con la eficacia y también con la equidad en la respuesta que hemos dado a eventualidades sobrevenidas, como pueda ser una pandemia o como pueda ser un corte de suministro inédito en la historia de España, como ha ocurrido en nuestro país. Pero, en todo caso, es un debate que ahora mismo, si me permite, no es la prioridad para España o para el Gobierno de España. La prioridad ahora mismo es consolidar la recuperación y la reposición del suministro energético, que llegue hasta el último municipio de España y, por supuesto, continuar con las pesquisas para saber esclarecer o para poder esclarecer exactamente qué es lo que sucede. Y a partir de ahí, como he dicho siempre, máxima y absoluta transparencia en la información, exigencia de responsabilidades a los operadores privados en caso de que haya sido así y, finalmente, la toma de medidas. Pero insisto, ahora que usted me ha planteado esta cuestión, se está hablando por parte de la oposición sobre las centrales nucleares. Este es un tema que ha venido ya de muy lejos en estos últimos meses y quiero decir varias cosas al respecto, ¿no? Lo que hemos visto es que había generación nuclear funcionando justo antes de la caída del sistema. Había generación nuclear funcionando antes de la caída del sistema y se desconectó, al igual que el resto de tecnologías. Al igual que el resto de tecnologías. Por tanto, la generación nuclear no fue más resiliente que cualquiera de otras de las fuentes de generación. De hecho, y esto también me gustaría trasladarlo a opinión pública, el proceso de reposición de esas centrales nucleares que cayeron en el día de ayer todavía no se ha vuelto a incorporar al sistema, ¿no? Y está previsto que se haga a lo largo del día de hoy. Lo que vemos es que, con mayor dependencia nuclear, pues la recuperación no hubiera sido tan rápida como la que estamos viviendo. Hubiera sido mucho más lenta. Y por tanto, creo que es importante volver a recordar que la reposición se está haciendo gracias a los ciclos combinados y también a la hidráulica. Y hay una información adicional que me gustaría también trasladar a aquellos que están agitando este debate y también, lógicamente, y es lo más importante, información pública a la ciudadanía. Y es que desde hace varios días hay 5 reactores nuclleares de los 7, los 2 que estaban operativos y que cayeron, pero los otros 5, a esos 5 me refiero, están parados, por tanto no están generando energía por decisión de las propias empresas operadoras, que afirman que no son competitivas en precio en comparación con la penetración, por ejemplo, de las energías renovables de esos días. Por tanto, yo creo que, al igual que el Gobierno de España está siendo cauto, prudente, no descartando ninguna hipótesis, pero tampoco señalando una u otra hipótesis, creo que todos tenemos que hacer ese ejercicio, porque creo que es la mejor manera de contribuir al sosiego, a la tranquilidad de la ciudadanía y al trabajo que tienen que hacer los técnicos para que posteriormente tomemos las decisiones políticas que garanticen y refuercen, pues, un sistema que es robusto, como está demostrando precisamente la recuperación tan rápida que hemos sido testigo a lo largo de estas últimas horas. Ha habido países, no a la escala nacional, pero sí ha habido países que han sufrido cortes de suministro eléctrico que no han recuperado esa capacidad de generación eléctrica de manera tan rápida como lo ha hecho España. Y creo que esto también es importante ponerlo en valor para tranquilidad y sosiego de la ciudadanía en un momento, pues, tan difícil como el que hemos vivido durante estas últimas horas.
Sí, desde varios lados del espectro político se preguntan por qué no se compareció hasta las 6 de la tarde, al menos ni que fuese sobre todo para esas recomendaciones que se dieron en esa rueda de prensa. Mi pregunta es si cree que se tardó demasiado. Eso por un lado. Dice que no descartan ninguna hipótesis a pesar de lo que ha dicho Red Eléctrica. ¿Tienen algún indicio de que la versión de Red Eléctrica no les cuadre, de que apuntan, ¿no?, esa caída de la solar, y si esto va a hacer replantear la estrategia energética del gobierno? Y por último, está ocurriendo también una comparecencia suya en el Congreso, donde apunta, básicamente, si nos puede explicar sobre todo el cambio de contexto que ha habido en relación a esas declaraciones. Gracias.
No he entendido la última pregunta.
Se ha realizado sobre todo una comparecencia suya en el Congreso de hace unos años donde negaba... Hay un vídeo que se ha viralizado sobre una comparecencia suya, si nos podría contar sobre todo la diferencia de contexto que ha habido un poco en lo que se apuntaba en ese momento, que era con la teoría que había con Rusia, etcétera, etcétera, y que ha cambiado para explicar pues esas declaraciones suyas en comparación a lo que ha pasado ahora. Gracias.
Bueno, vamos a ver. Gracias, Iván, por sus preguntas. En relación con si se compareció tarde, no tarde, el gobierno comparece en cuanto tiene información. En cuanto tiene información. Es más, la orden que nosotros dimos a Redeia, al operador privado, es que comunicara constantemente y de manera regular todos los avances que se produjeran en la reposición del suministro energético. Por tanto, nosotros hemos sido absolutamente transparentes y comparecido, evidentemente, cuando teníamos una información mucho más precisa de qué es lo que estaba aconteciendo y también, lógicamente, de las decisiones que estábamos tomando. En todo caso, insisto, creo que lo importante es que el gobierno informe, que los operadores privados informen y, sobre todo, que consolidemos esta mejora, esta recuperación de la normalidad, y que conozcamos cuanto antes mejor el origen y la causa de esta crisis eléctrica. En segundo lugar, sobre las hipótesis. Lo he dicho en mi primera intervención y quiero recordar ese dato porque me parece muy elocuente, ¿no? Cuando se produjo esta crisis de electricidad, a las 12:33, la demanda eléctrica era de 25.180 megavatios. Para que se hagan una idea, estamos hablando de una demanda relativamente baja. Y la disponibilidad de los sistemas de generación era amplia. Por tanto, quiero decir con esto que lo que sucedió ayer fue un evento extraordinario en unas circunstancias absolutamente normales y cotidianas que se han venido sucediendo a lo largo de semanas y meses previos a esta crisis sin que hubiera habido ninguna crisis de electricidad como la que ocurrió ayer. Y por eso es importante saber qué ha pasado durante esos 5 segundos. Y por eso es prudente desde el gobierno y desde los operadores privados el que compartamos toda esa información, el que trabajemos conjuntamente y el que vayamos descartando conjuntamente ese tipo de hipótesis que nos puedan llevar a una causa u a otra, porque efectivamente eso es lo que tenemos que hacer. Por eso hemos creado esta comisión de análisis técnico independiente liderada por el Ministerio de Transición Energética. Por eso hemos solicitado formalmente el informe al grupo de trabajo de la Comisión Europea y al organismo regulador, y por eso lógicamente también desde el INCIBE y el Centro Criptológico Nacional se está trabajando con las empresas generadoras y también con Redeia en saber si ha habido o no ataques informáticos y efectivamente descartar esa posibilidad. Porque realmente lo importante es que tengamos un análisis fidedigno de lo ocurrido para tomar las decisiones más eficaces que beneficien a la seguridad y la protección de nuestros ciudadanos y de nuestra economía. Por tanto, desde ese punto de vista, creo que las hipótesis, pues en fin, vamos a no ser imprudentes.
Estem escoltant en directe Pedro Sánchez després de la reunió del Consell de Ministres i donant les explicacions al voltant d'aquesta gran apagada elèctrica que ara fa 24 hores que va sacsejar tot el país. Ha parlat de dues prioritats. Primera, restablir el 100% tot el servei a l'estat espanyol. Ara mateix se situaria, dit, en el 99%. Per tant, encara hi hauria ciutadans afectats. I després, descobrir què és el que ha passat. Diu que arribaran fins al final d'aquest assumpte, que exigiran totes les responsabilitats pertinents als operadors operadors privats, però que primer cal saber què és el que ha passat i de moment encara no deixen clar quines podrien ser les causes. Sí que descarta que fos una demanda alta de consum d'energia en aquell moment, però no ha volgut anar més enllà. Ho deixem aquí, ara 2:15, resituem tota la informació i us ho tornem a explicar tot plegat. Doncs hem arribat a 2:15.
Catalunya Informació.
I hem escoltat en directe el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, manté que no hi ha informació concloent sobre el fet que hi hagi un atac organitzat darrere aquesta apagada històrica d'ahir. Pedro Sánchez insisteix, però, que el que cal és determinar clarament la causa d'aquesta crisi. L'Audiència Nacional investiga si hi va haver un sabotatge informàtic, tot i que també Red Eléctrica ha descartat el ciberatac i ha parlat d'un pic en les renovables. Això mentre Catalunya pràcticament ha quedat restablert el servei al 100%, tret d'alguns casos puntuals, mentre el servei de Rodalies, la principal afectació a primera hora, ja que no funcionava, ha anat recuperant mica en mica el servei, condicionat a totes les línies, tret de l'R7 i l'R8. Pel que fa a la xarxa telefònica i de telefonia mòbil, també va recuperant mica en mica aquesta normalitat, tot i això encara hi ha companyies que no han pogut restablir el servei del tot i hi pot haver clients amb problemes de connexió. Altres temes d'avui que han quedat eclipsats. El Partit Liberal de Mark Carney guanya les eleccions. Continuarà sent el primer ministre del Canadà. La formació de centre-esquerra reté el poder, però molt probablement haurà de governar en minoria. També que Rússia i Ucraïna s'han atacat mútuament aquesta matinada amb drons explosius, amb un balanç d'almenys 3 morts. Ahir el president rus, Vladimir Putin, va anunciar una treva sorpresa de 3 dies, del 8 al 10 de maig, per commemorar la victòria sobre l'Alemanya nazi. També que la justícia europea ha instat Malta a acabar amb els Golden Visas. El tribunal considera que comprar la ciutadania amb els visats d'or va contra el dret de la Unió Europea i hem parlat també de l'activitat econòmica que s'ha mantingut estable a l'estat espanyol en el primer trimestre. Pel que fa als esports, Montserrat Raya, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Valde i Lewandowski no han participat avui a l'entrenament previ al Barça-Inter de Champions de demà.
Lamine Yamal acaba de parlar a la prèvia. Diu que no té por, que la va deixar fa temps al Parc de Mataró i que vol gaudir del partit de demà. Ara parlarà Hansi Flick, l'entrenador blaugrana. Avui, primera semifinal anada de Champions, Arsenal, PSG a partir de les 9 i la podeu seguir en directe en una transmissió a l'antena digital de Catalunya Ràdio.
Repassem també el temps. Tarda amb sol, però hi podrà haver alguns ruixats dispersos a les comarques del Pirineu, sobretot oriental, i les temperatures avui sense grans canvis. Passen 2:30 de 2:15. Hem sentit en directe fa tot just un moment les explicacions del president del govern espanyol, Pedro Sánchez. Ha explicat que de moment no hi ha informació concloent sobre el fet que hi hagi un atac organitzat darrere l'apagada històrica d'ahir. Pedro Sánchez insisteix, però, que el que cal ara mateix és determinar les causes d'aquesta crisi. Ha parlat de dues prioritats. La primera, restablir el servei al 100% a tota la ciutadania. Ara estaríem parlant del 99% del subministrament restablert. I després, descobrir què és el que ha passat. Ha dit que el govern arribarà fins al fons d'aquest assumpte, que exigiran totes les responsabilitats pertinents als operadors privats i que per això també demanaran un informe independent des de Brussel·les per saber exactament què és el que ha passat. S'examinaran també tots els riscos en ciberseguretat que hagin pogut derivar de tota aquesta apagada. També ha parlat del reforçament del sistema elèctric. Ha dit que el que ha passat no pot tornar a passar i que, per tant, també hi haurà canvis en aquest sentit. Ha volgut destacar el civisme de la població i ha dit també que el sistema ha mostrat una gran capacitat de recuperació i que ara el que cal és acabar-nos de recuperar i saber exactament quines són les causes. Sí que ha descartat que hi hagués una demanda alta que fes saltar el sistema. Ha dit que en aquell moment hi havia una demanda relativament baixa i també ha volgut exculpar les nuclears, com fan alguns col·lectius. Ha dit que en aquest cas les nuclears no haurien tingut res a veure, és a dir, el fet de que no s'estigués produint en aquell moment energia nuclear no és el que va derivar en què faltés, diguem-ne, servei d'electricitat i que la demanda hagués acabat provocant aquesta baixada, sinó que tot el contrari. Doncs bé, aquestes han estat les explicacions del president del govern espanyol des de Madrid. Aquí, al Palau de la Generalitat, el govern ha donat per restablert del tot el servei elèctric a Catalunya. Ara bé, no garanteix que Rodalies pugui normalitzar-se al 100% durant el dia d'avui. Així ho ha explicat, en aquest cas, la portaveu Sílvia Paneque, en roda de premsa, després de la reunió de l'executiu, en què ha volgut defensar la resposta donada per l'apagada i que la primera compareixença pública fos a les 7 de la tarda. Anem cap al Palau de la Generalitat, Núria Oriol.
Bon dia. 24 hores després de l'apagada, el govern dona per normalitzat el subministrament de llum a tot Catalunya, malgrat que queden un miler d'abonats amb problemes que relacionen amb avaries puntuals d'avui al marge de la gran apagada d'ahir. Ara bé, les complicacions continuen a Rodalies, on el servei no està del tot normalitzat. Sílvia Paneque, portaveu consellera de Territori.
Però repeteixo que en aquests moments estem treballant colze a colze per aquest restabliment. En qualsevol cas, en aquests moments s'està fent una progressió del servei limitada i restringida, que això el que vol dir és que no podem assegurar en aquests moments un desenvolupament de normalitat amb els serveis que hi havia previstos.
També ha desgranat tot el circuit a fer pel govern abans de comparèixer davant la ciutadania i admetent que la resposta potser no va ser tan ràpida com s'hauria volgut, a defensar que primer l'executiu havia de desplegar tots els plans per garantir els serveis bàsics davant les necessitats dels ciutadans per l'apagada.
Les primeres actuacions van ser activar tots els protocols d'actuació, assegurar la seguretat de les persones i dels àmbits més sensibles, salut i educació. I quan vàrem tenir informació contrastada i verificada suficient, va ser quan es va produir la primera compareixença per part de la consellera Parlon.
També ha explicat que l'executiu ha pres nota per millorar els sistemes de comunicació amb alguns serveis territorials en situacions com la d'ahir. Per poder ser més àgils i més ràpids, s'hauran de buscar fórmules alternatives, ha insistit.
Les incidències ara mateix es concentren a Renfe, que encara trigarà algunes hores a recuperar la normalitat a la xarxa de Rodalies. La jornada ha començat amb la suspensió total del servei a primera hora, però cap al migdia la majoria de línies han pogut reprendre aquest servei amb limitacions i algunes restriccions. Durant tot el matí hem tingut una unitat mòbil a l'estació de Sants de Barcelona. De fet, encara la tenim allà, amb en David Mendoza i en Joan García. Joan, explica'ns quina és la situació ara mateix a Rodalies.
Doncs mira que funciona de manera molt precària i fora d'horari. Passen menys trens dels que s'anuncien a les pantalles i algunes línies només han recuperat el servei parcialment. És el cas de la R2 Sud, que arriba fins a Cunit. De Cunit a Sant Vicenç de Calders es fa amb autocars, i a la R3 els trens es queden a Vic. Hi ha autocars fins a Puigcerdà, i la R4 només va a la part nord, fins a Manresa. De regionals només circulen els de la R11, la línia de Girona. Avui Rodalies és gratuït, però si no hi ha alternativa al tren, cal molta paciència. És clar que per paciència la que han tingut els passatgers de l'alta velocitat i la llarga distància. Alguns fa més de 24 hores que són aquí. La Creu Roja els dona aigua, sucs i galetes, i una de les imatges del matí és la cua de centenars d'afectats davant els taulells d'atenció de Renfe per saber quan podran viatjar. Els accessos a les vies d'alta velocitat, aglomeracions tot el matí, perquè han coincidit els que havien de viatjar ahir amb els que ho fan avui. Alguns trens han sortit doblats, però també se n'han cancel·lat. En aquests casos, com el d'avui, el megàfon s'ha fet imprescindible.
Solo iría de las 7 y 5 y ayer.
D'aquesta manera s'intentava ordenar una mica el tràfic de viatgers. La incertesa és el que amoïna més afectats, com aquest noi que analitza les alternatives que té per arribar a Donosti.
Primer de tot, passar el dia aquí i esperar, a veure si aquest tren surt una mica més tard i llavors, com a mínim, puc fer nit allà a Vitòria, o si em poguessin reubicar en el tren de la tarda que va directe fins a Sant Sebastià, que també dubto molt perquè anirà ple, i l'altra alternativa, si no, és esperar-me i agafar un avió demà o algun altre d'aquests dies.
Tot això a l'AVE i la llarga distància, on circulen trens entre Figueres i Madrid, però fora d'horari. L'AVE cap a Andalusia arrenca 3:15. El corredor mediterrani tindrà servei a partir de les 4. I el corredor cap al nord de l'estat, aquesta tarda començaran a arribar trens a Barcelona.
Doncs aquesta és l'última hora des de Sants. Joan García i David Mendoza, gràcies. Fins ara.
Fins ara.
Anem ara cap al Departament d'Interior, al Centre de Coordinació de Protecció Civil. Ahir es van rebre 10.000 trucades al 112, es van desplegar 7.000 Mossos d'Esquadra i a Barcelona 600 agents de la Guàrdia Urbana. Centre de Coordinació d'Emergències al Departament d'Interior, Miquel Jarque. Quina és l'última hora des d'aquí?
Doncs sí, som aquí al Centre de Coordinació d'Emergències de Protecció Civil amb Montse Font, cap de servei del CECAT. Bon dia.
Bon dia.
Quants abonats queden sense llum ara mateix?
Doncs ara mateix tenim 10 incidències que afecta 1.370 abonats. Més o menys cal dir que ja no tenen res a veure amb l'apagada d'ahir, sinó que seria el que és més propi de la normalitat del dia a dia de les incidències pròpies d'energia.
Pel que fa a les línies de tren, el servei es va normalitzant. Encara queda alguna incidència?
Encara ens queden incidències. S'està normalitzant. Ara, per exemple, fa molt poquet ja començava la línia de Vilanova. Algunes línies ja estan recuperant. I també la línia d'alta velocitat també s'està recuperant, però encara hi ha trens que no acaben i algunes línies que no funcionen.
Hi havia unes 260 persones que necessitaven aquesta nit transport. Vostès han gestionat el transport per carretera. Com ha anat i en quines zones han actuat?
Doncs hem hagut d'enviar autobusos a l'Albi, a l'Aldea, al Camp de Tarragona i a l'Ampolla. Alguns els destinàvem cap a Barcelona, que era la seva ruta definitiva, i altres els hem portat cap a València. Bàsicament, ha sigut tot una gestió complexa perquè feia moltes hores, però sabíem que s'havia de treure aquella gent d'allà perquè encara hi eren des d'ahir al vespre.
Pel que fa a infraestructures crítiques, hospitals, presons, en l'abastiment dels generadors, també hi han tingut un paper aquesta nit, oi?
Ha tingut un paper important a l'hora d'activar a Exolum i a Repsol perquè anessin a subministrar sobretot gasoil en els generadors dels hospitals i també de les presons. Ja s'estava fent la gestió des d'ahir al vespre i hem continuat i avui encara s'està continuant per donar aquest servei. També a Mendes, a mesura que anàvem recuperant servei, se'ls va demanar quines línies eren prioritàries de recuperar, de serveis crítics i essencials, com podia ser el 112 de Reus, doncs que anessin a garantir ja allà la llum, o algunes comissaries, però en definitiva hem estat gestionant tant el que eren les línies elèctriques prioritàries, amb Mendesa i anar gestionant aquest tema, i sobretot el tema de gasoil, perquè era una necessitat urgent amb alguns elements crítics, com diem, d'hospitals o presons.
L'apagada elèctrica ha anat acompanyada d'una apagada també de dades, de connectivitat, telefonia mòbil. Això ara mateix sembla que la major part del país està recuperada. Queda algun punt fosc?
Com a punt fosc no tenim allò una zona concreta, sí que hi ha companyies que encara estan recuperant-se, o sigui, hi ha companyies que pel sol fet de restablir la llum doncs ja han pogut tornar a arrencar, altres que les bateries van quedar esgotades, però en principi està funcionant ja també la telefonia amb certa dificultat perquè les empreses de telefonia també estan fent ara rearmes, no?, de les línies, i per això hi ha moments que hi ha algun moment crític, però en principi ja s'està recuperant.
Montse Font, cap de servei del CECAT, moltes gràcies per atendre'ns a Catalunya Informació. Bon dia.
Bon dia, gràcies a vosaltres.
I gràcies a Miquel Jarque. Parlem ara dels centres d'atenció primària i de les farmàcies, que també ja funcionen amb normalitat. Els hospitals ahir també van poder atendre totes les urgències i avui s'estan reprogramant les consultes externes, que ahir van quedar suspeses. El mateix va passar als CAPs. Avui es visita amb normalitat i les visites pendents d'ahir estan reubicant-se a l'agenda dels metges. El doctor Jordi Mestres, vocal del CANFIC, la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària, ha explicat a Catalunya Informació que ahir van atendre tot el que era urgent.
Persones que tenen necessitats d'electricitat a casa per temes sanitaris, per exemple, l'oxigen, no?, que va lligat a una màquina que necessita ser endollada, que ens venien doncs, per si els hi podien deixar bombones d'oxigen, els van deixar pots perquè poguessin tenir doncs, les hores que necessitaven l'oxigen. Perquè el tema de les baixes, sí que moltes persones venien a preguntar, que potser aquell dia no havien pogut anar a treballar, i el que se'ls deia és bueno, doncs, que vinguin el dia següent, que era avui, i que avui es podrien fer doncs, amb normalitat.
El que els preocupa ara és totes les vacunes que s'han de conservar en neveres que hi van deixar de funcionar. Les farmàcies passa el mateix. Antoni Torres és el president de la Federació d'Associacions de Farmàcies.
Aquí ja ha restablert l'energia al 100%. El problema el tindrem amb el control de temperatura de les neveres, a veure què ha passat. Com que totes les tenim registrades per tindre aquest control i per la seguretat dels medicaments que han d'estar a temperatura de nevera, doncs aquí és el tema. Amb la recepta electrònica en aquest moment està funcionant, però bueno, en aquest moment diguem que podem treballar.
La patronal de les residències de gent gran, ACRA, ha reclamat un protocol que garanteixi benzina a tots els centres del país pels grups electrògens que tenen en cas d'una apagada com la d'ahir. En declaracions a Catalunya Informació, la seva presidenta, Cinta Pasqual, ha explicat que van patir perquè el tall es va allargar moltes hores i tenir llum és bàsic per als equips d'oxigen dels usuaris i també per als ascensors o llits mecanitzats.
S'acabava la benzina, no ens subministraven benzina, aquesta era el gran problema. Ara ja ens hem donat compte que haurem de fer un document per a dir, escolta, som essencials, sense benzina no van els aparells, les bombes de l'oxigen dels avis.
Explica que també van tenir problemes de personal, sobretot a Barcelona i l'àrea metropolitana, ja que la meitat dels treballadors no podien arribar fins al seu lloc de feina. L'apagada també va afectar els usuaris de teleassistència. Creu Roja, que té 15.000 persones a Catalunya, assegura que la central estava operativa i que, com que no funcionaven els aparells, van optar per fer visites en els casos més greus. Ho ha explicat a Catalunya Informació Anna Sabatés, la coordinadora de Creu Roja a Catalunya.
Però van poder discriminar quines eren les trucades que eren per pulsació de la persona usuària que demanava algun tipus de suport, i des de la pròpia central i també des de les nostres assemblees locals, que com sabeu tenim com a 300 punts d'atenció en tot el territori, hem pogut fer visites específiques a les persones que tenen el nostre teleassistència i que pensaven que podien estar en una situació complexa.
Durant el dia d'avui esperen poder contactar amb totes les persones usuàries del servei. L'apagada d'ahir va afectar pràcticament tots els àmbits. El Consell General del Poder Judicial ha acordat que tant ahir com avui es considerin dies inhàbils pel que fa, per exemple, la presentació d'escrits i terminis, perquè entén que una causa major impedeix la normalitat habitual. Ahir es van fer aproximadament la meitat dels judicis previstos, mentre les presons van funcionar amb els equips electrògens, cosa que no va evitar alguns moments de tensió. Barcelona, Maria Núria Rebelle.
Amb aquesta mesura, l'òrgan de govern dels jutges aporta una mica d'aire als operadors jurídics que avui han recuperat la normalitat, però que arrosseguen les cancel·lacions d'ahir. Fonts de l'Audiència de Barcelona han indicat a aquesta emissora que aproximadament només es van fer la meitat dels judicis programats, perquè encara que el sistema permet continuar gravant la vista, si no es podria anul·lar el judici, es van suspendre a partir de la una perquè les sales de vista van quedar a les fosques. A les presons, els grups electrògens van fer funcionar les portes correctament, ja que és un sistema que no deixa entrar en un espai fins que es tanca l'anterior, i la majoria de zones tenien il·luminació. Ara bé, segons han indicat fonts penitenciàries, també aquesta emissora, es van viure alguns moments de tensió perquè les màquines expenedores de tabac no funcionaven, i a més era el dia que els interns cobren la setmanada, cosa que no va ser factible fins que va tornar la llum. En alguns centres fins i tot es van plantejar obrir les màquines i vendre manualment el tabac, però finalment no va caldre. En alguns casos, els funcionaris es van haver d'arremangar de valent per apaivagar l'estrès dels fumadors.
I el superordinador Mare Nostrum de Barcelona Supercomputing Center ha estat inoperatiu durant tot un dia a causa d'aquesta apagada. Aquest migdia ha pogut recuperar el funcionament després que els tècnics hagin treballat des de les 7 del matí per poder tornar a engegar tot el complex sistema. Això perquè la infraestructura no disposa de generadors, sinó que depèn d'un operatiu basat en una xarxa d'emergència, que amb una apagada generalitzada com la d'ahir tampoc va funcionar. És el que ha explicat a aquesta emissora Sergi Girona, és director d'operacions del Barcelona Supercomputing Center.
Nosaltres tenim un data center que s'ha construït amb un tipus de redundància en el qual assumim que pugui anar a la llum, ens quedem sense còmput, però mantenim capacitat per donar accés a les dades, que és el que té més valua. Això es manté sota unes bateries i això ens permet esperar que ens entri una segona línia d'emergència que ens dona aquest servei. En el cas d'ahir, aquesta línia d'emergència tampoc podia tenir senyal, amb la qual cosa, en veure el sistema, nosaltres vam apagar totalment el sistema.
Ha explicat que l'objectiu prioritari era evitar qualsevol pèrdua de dades. El corrent no ha tornat a aquesta infraestructura fins a 2:15 de la matinada, però han decidit per seguretat esperar fins a les 7 del matí per començar les tasques per reiniciar el superordinador, una feina complexa que s'ha allargat fins poc abans de la 1 del migdia. Una mica més tard de l'habitual, passen gairebé 4 minuts de 3:15. Connexió amb el nostre equip viari, Mariluz García. Molt bon dia.
Hola, bon dia.
Doncs una jornada de moment més tranquil·la del que és habitual a les carreteres catalanes. Només hi ha alguna retenció a l'autopista B23 a l'altura de Sant Feliu de Llobregat en direcció Martorell a Lleida, Tarragona. Això passa perquè aquí hi ha un camió avariat que està ocupant dos carrils de circulació. A les rondes de Barcelona, trànsit lent a la ronda litoral des de Passeig de la Zona Franca i fins al cementiri de Montjuïc en direcció al Nus de la Trinitat amb alguna aturada puntual. També a l'altura de Sant Adrià de Besòs, igualment en direcció al Nus de la Trinitat i molta intensitat fins al mateix Nus. A la Ronda de Dalt hi ha molta intensitat des de Vallcarca fins a Pedralbes en direcció Llobregat, però aquí sense aturades, i també força volum de vehicles a l'autopista AP7 a l'altura de Barberà del Vallès en sentit nord, en direcció Girona. A la resta de carreteres i autopistes del país cal destacar que es fa pas alternatiu a la carretera C51 a l'altura del terme municipal de Lió, a les comarques de Tarragona, on hi ha un vehicle avariat que obliga a fer pas alternatiu i provoca retencions en totes dues direccions, però que són molt puntuals. Més informació al punt de les dues.
Crònica del temps del Francesc Mauri.
Previsió que de cara a aquesta tarda ens porta temperatura estable amb intervals de núvols a la meitat sud de la costa i també cap al Pirineu i Prepirineu. I a l'àrea més oriental d'aquesta serralada no es descarta algun ruixat de caràcter aïllat. Demà, nuvolositat variable a la costa, més abundant a la costa sud, més clarianes cap a l'interior i, sobretot, Pirineu, a la tarda amb nuvolades. I demà passat dijous, festa, primer de maig, la previsió ens indicaria un augment clar de la temperatura i domini del sol.
Catalunya Informació.
9 minuts i arribarem a les dues. Tractem altres qüestions. Marc Carney serà el nou primer ministre del Canadà. El Partit Liberal reté el poder després de guanyar les eleccions legislatives anticipades celebrades ahir, però a hores d'ara encara no se sap si haurà de governar amb el suport d'altres formacions. Enviat especial a Ottawa, Francesc Garriga.
Marc Carney ha confirmat una remuntada històrica pel Partit Liberal i serà el primer ministre del Canadà. El recompte està sent llarg i no queda clar encara com de lluny quedarà de la majoria absoluta si no l'aconsegueix, però en tot cas governarà. A quarts de dues de la matinada, hora local, Carney ha comparegut a la festa del seu partit. Una festa molt a la canadenca, amb alegria però sense eufòria. El seu discurs ha parlat d'humilitat, de mà estesa i de sobirania, tot dirigint-se així als Estats Units.
La nostra vella relació amb els Estats Units, una relació basada en una integració sòlida i creixent, s'ha acabat. El sistema de comerç global obert, ancorat pels Estats Units, un sistema que el Canadà ha confiat des de la Segona Guerra Mundial, s'ha acabat. Ja hem superat el xoc per la traïció americana, però no hauríem d'oblidar la lliçó apresa.
Els resultats seran molt ajustats. Els liberals obtindran un 43%. Els conservadors, que fa 3 mesos ho tenien tot de cara per aconseguir un triomf èpic, han fet bons resultats. Rondarà el 41%, però no serà suficient per ser primera força tal com havien esperat. La decepció és enorme. Els grans damnificats de la nit són el Partit Progressista, l'NPD, i el Partit Independentista del Quebec. Tots dos han acusat el vot útil i han quedat amb resultats molt pobres.
Ucraïna i Rússia s'han atacat mútuament aquesta matinada amb drons explosius amb un balanç d'almenys 3 morts. Un atac amb drons ucraïnesos ha mort 2 civils i n'ha ferit 3 més a la regió russa de Belgorod, que fa frontera amb Ucraïna. Per la seva part, a Ucraïna, una nena de 12 anys ha mort i 3 persones han quedat ferides al centre del país per un bombardeig rus. Ahir el president Vladimir Putin va anunciar una treva sorpresa de 3 dies, del 8 al 10 de maig, per commemorar la victòria sobre l'Alemanya nazi. El seu homòleg ucraïnès, Volodymyr Zelensky, ho va qualificar d'intent de manipulació i va demanar un alto al foc immediat, complet i sense condicions. La justícia de la Unió Europea declara il·legal el sistema de passaports daurats de Malta que permet adquirir la ciutadania europea a canvi d'inversions del voltant d'un milió d'euros. A Espanya hi havia un esquema similar que ha deixat de funcionar aquest mes. Brussel·les, Jordi Baró.
Revés a Malta i victòria per Brussel·les en la seva batalla contra els passaports daurats que permeten obtenir la ciutadania europea a canvi de pagaments o inversions quantioses. El Tribunal de Justícia de la Unió Europea ha sentenciat que aquest esquema és contrari al dret europeu perquè equival a convertir, diu, l'adquisició de la nacionalitat en una simple transacció comercial. Els jutges de Luxemburg rebutgen que hi hagi aquesta comercialització, que Malta està en vigor des de 2020 i permet obtenir la nacionalitat i, per tant, el dret de viure i treballar a qualsevol país de la Unió Europea a canvi d'inversions per valor de l'entorn d'un milió d'euros, sobretot a través de la compra o lloguer d'una propietat. La Comissió Europea havia denunciat Malta per aquest esquema el 2022 i ara obté una victòria judicial. Els últims anys, diversos països han anat abandonant sistemes d'aquest tipus, com Xipre o Bulgària. Malta ara té l'ordre d'acabar un esquema que té operatiu, però suspès des de l'inici de la guerra a Ucraïna pels ciutadans russos i bielorussos.
Explicar-vos també que ha quedat suspesa la declaració del president de la Diputació de València, citat per avui a la investigació per la gestió de la DAN. Estava previst que Vicent Mompó declarés davant la jutgessa per aclarir què va passar el 29 d'octubre. I almenys 22 persones han mort, 3 més han quedat ferides al nord-est de la Xina, a tocar de Corea del Nord, a l'incendi d'un restaurant, segons ha informat la televisió estatal. El foc s'ha declarat al migdia, hora local, i ha generat flames ben visibles des de l'exterior. L'establiment és a prop d'un complex residencial. Les autoritats centren ara els esforços en el rescat de les víctimes i en atendre també els seus familiars. En paral·lel, el president del país, Xi Jinping, ha donat ordres perquè s'investigui a fons les causes d'aquest sinistre. Un darrer apunt, finalment el cardenal Angelo Becciu, després de les seves funcions pel papa Francesc poc abans de morir, ha renunciat a participar en el conclave que comença el 7 de maig. Becciu està condemnat per frau i la setmana passada insistia a formar part de les votacions per escollir nou papa, malgrat que Francesc va deixar per escrit que no l'autoritzava i que el desposseïa de tots els drets de cardenal.
Els esports.
Fins les dues amb la Montse Raya. Montse, molt bon dia.
Hola, bon dia. El Barça ha fet un últim entrenament aquest matí abans de rebre demà l'Inter de Milà-Montjuïc en la semifinal anada de la Champions de futbol. Un entrenament on no han participat ni Valde ni Lewandowski, que continuen amb molèsties. A la roda de premsa prèvia ha parlat Lamine Yamal, que s'ha estrenat fent aquest paper com a jugador blaugrana. L'extrem mataroní ha dit que no sent pressió, sinó que vol gaudir del partit de demà. I que no té cap por, diu Yamal, que la por la va deixar Mataró quan era petit.
Si no, no subiría nada a mi Instagram. Entonces no he tenido ese miedo, pero sí tengo la motivación y esas como cosquillas que tienes en la barriga antes del partido, pero yo creo que eso es bueno, que tenemos todos los jugadores, pero miedo lo dejé en el parque en Mataró hace tiempo.
El Barça arriba a la semifinal de la Champions després de guanyar la Copa dissabte contra el Madrid. En canvi, els italians venen de perdre diumenge a la Lliga amb la Roma per 0-1. El defensa Francesc Pavard serà baixa per lesió i Marcus Thuram s'ha entrenat aquest matí a Milà i s'haurà de veure si és dubte o bé està a punt per jugar demà. I Hansi Flick, l'entrenador blaugrana, que ha parlat també fa només uns instants i que ha explicat que qui jugarà a la Champions demà serà Stenchna. No jugarà Marc-André Ter Stegen, tot i que aquest té l'Alta Amèrica. Marc-André Ter Stegen ja va tenir l'Alta Amèrica per la final de Copa de dissabte passat, però Flick ha dit que jugarà finalment Marc-André Ter Stegen. I parlem del Madrid, que ha anunciat avui que el defensa Antonio Rüdiger l'han intervingut d'un trencament parcial amb menisc extern de la cama esquerra. Es va lesionar al final de Copa dissabte contra el Barça i es perdrà el que queda de temporada. Rüdiger està pendent de rebre una sanció pels incidents que va protagonitzar dissabte. Va llançar una ampolla i altres objectes a l'àrbitre del partit. I parlem encara de futbol. Avui comencen les semifinals de la Champions masculina de futbol. L'Arsenal rep el PSG aquest vespre. L'equip anglès arriba a partit després d'empatar a casa amb el Crystal Palace i s'aferra al màxim trofeu europeu després que la Lliga hagi quedat ja sentenciada aquest cap de setmana a favor del Liverpool. Mikel Arteta, el tècnic de l'equip anglès, té fins a 8 baixes. I Partey no hi serà per sanció. Santi Marteta.
Podem sentir l'energia, l'entusiasme, que aquest és un partit únic, un dels més grans que l'Emirates pot veure des de que es va construir. No podem esperar més per jugar aquest partit.
Continuem parlant d'aquesta altra semifinal de Champions masculina de futbol. El PSG arriba a les semifinals amb la Lliga guanyada de fa dies, tot i que venen de perdre una 3 contra el Niça. Sentim Luis Enrique, l'entrenador de l'equip francès.
Somos un equipo ambicioso que quiere hacer historia, y para hacer historia hay que hacer algo que no haya hecho alguien anteriormente. Con lo cual, creo que es bonita esa presión, creo y espero que no nos afecte.
L'Arsenal PSG és a les 9 de vespre i el podeu seguir en directe amb una transmissió a l'antena digital de Catalunya Ràdio. I encara la Champions, però en categoria juvenil, el Barça és el nou campió d'aquesta Youth League, amb la victòria ahir davant el Trabzonspor per 1-4. Ibrahim Diarra i Andrés Cuenca van fer els gols del equip blaugrana a la primera part, a la segona Hugo Alba i Diarra, altre cop van completar aquesta golejada. A les acaballes de partit, Thibaut Kouglou va fer el gol de l'honor de l'equip turc. I també en futbol, el Girona ha tornat avui als entrenaments, però Mitchell, el tècnic, i el jugador Miguel no hi han pogut arribar a temps. Tots dos havien de tornar de Madrid després de 4 dies de festa que ha fet la plantilla i els ha afectat la pagada. Jugaran a la Lliga dilluns que ve quan rebran el Mallorca. També direm que en waterpolo avui comencen les semifinals de la Lliga masculina. L'Atlètic Barceloneta rep el Terrassa 2:15.